que no tenim la mateixa sort que Toni Mateus d'anar allà amb el cap de setmana, ens quedem aquí fent l'informatiu que sempre tanca aquest programa Carrer Major. Estem a uns escassos segons d'arribar a les 5:40. Moment en què comencem l'informatiu, tant l'Adrià Duc des de Radio Ciutat de Tarragona com jo mateix, l'Aleix Pérez des de la nova Ràdio de Reus. Comencem amb una notícia de successos i judicial, i és que el jurat popular ha declarat per unanimitat culpables els dos acusats d'assassinat a un home a Reus la nit del 29 de setembre del 2023, després d'agredir-lo a puntades de peu. El jurat, però, ha descartat la intencionalitat. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. Els fets es van produir després d'una discussió a la plaça del Mercadal. Posteriorment, la víctima va ser traslladada a l'hospital, on va morir l'1 d'octubre per un xoc hemorràgic provocat per un politraumatisme. La fiscalia ha augmentat la petició d'anys a 15 de presó per un dels investigats, mentre que per l'altre té una discapacitat del 70%, ha demanat 8 anys de presó i 7 més d'internament. El jurat popular ha assegurat que, tot i que no es pot demostrar que tots els hematomes que tenia la víctima siguin conseqüència de l'agressió, sí que determina que la mort es va produir a causa de les lesions provocades pels cops i les puntades de peu. Un dels acusats es troba ingressat a presó des del 2023. Aquest divendres al migdia, després del veredicte, tant la fiscalia com l'acusació particular han demanat presó provisional, però l'altra, que es trobava en llibertat provisional.
També l'actualitat passa pel ple d'avui mateix de la Diputació de Tarragona, que ha aprovat el condicionament d'un tram de la TUV 3146 d'accés a la zona d'activitats logístiques del Port de Tarragona, que va de Tarragona al Far de Salou entre el quilòmetre 0 i el 400.
El pressupost d'execució per contracte és de 502.100 euros. El Port de Tarragona finança l'actuació i l'entitat realitza la tramitació, expropiacions, licitació i execució. Aquesta intervenció preveu el condicionament de la via que es troba entre la rotonda d'enllaç amb la C31B i la nova via perimetral. D'aquesta manera s'enllaçarà el que serà la ZAL amb el nou accés al port, passant sobre el feix de les conduccions de les empreses químiques i sobre la llera de la riera de la Breuada, la Boella. Un altre dels punts que s'ha tractat al ple i que s'ha acabat aprovant és l'estratègia de desenvolupament integral local de la demarcació de Tarragona 2025-2030. Aquesta es configura com un document marc que defineix les possibles accions de desenvolupament territorial a partir d'un diagnòstic integral i una visió compartida per tots els actors implicats, segons expliquen des de la Diputació.
El mateix ple també ha aprovat de forma definitiva la segona fase del projecte d'extensió de la Via Verda de la Vall de Zafán de Tortosa fins a la Ràpita.
L'actuació permetrà unir els parcs naturals dels ports i del Delta de l'Ebre. Aquesta tindrà un cost de 6,3 milions d'euros, dels quals el Fons de Recuperació Europeu Next Generation en finança 5 milions. El pressupost d'execució per contracte és de més d'1.665.000 euros. La intervenció permetrà que aquesta infraestructura, que té un ús turístic i ciutadà, finalitzi a la costa. Part del projecte d'extensió de la Via Verda fins a la Ràpita passa per antics traçats ferroviaris que es troben en desús o es troba paral·lela a camins ja existents. Malgrat això, cal projectar noves vies o la recuperació de l'antic traçat. Aquest fet fa necessària la tramitació d'un pla especial urbanístic. Per aquest motiu, el projecte d'extensió de la Via Verda de la Vall de Zafán de Tortosa a la Ràpita s'ha dividit en dues fases diferenciades, però que es realitzaran paral·lelament.
I per acabar aquest bloc de portada, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació abona aquest dimecres 13,15 milions d'euros en ajuts a 56 comunitats de regants afectades per la sequera de l'any 2023. La convocatòria permet compensar econòmicament despeses extraordinàries que van haver d'assumir per adaptar-se als efectes de la falta d'aigua durant aquella campanya a fi de fomentar la seva continuïtat.
S'inclouen sobrecostos de personal per poder gestionar amb més cura el repartiment de quantitats inferiors d'aigua, petites obres d'interconnexió amb altres comunitats per millorar-ne la distribució, altres obres d'adaptació de les instal·lacions per estalviar aigua i serveis informàtics per millorar el control del repartiment de l'aigua, entre altres. 16 comunitats de la unitat número 11, Baix Ebre, han rebut 1,8 milions d'euros, mentre que 8 comunitats de regants de la unitat territorial número 11, Guiamets, Siurana, Margalef i la Palma d'Ebre, han rebut 1,05 milions.
Moment ara de plaçar una plana més local, començant per Reus, on s'endarrereix la construcció de la torratxa de la Casa Navàs.
El nou element arquitectònic serà una realitat abans del 2025. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
La Casa Navàs de Reus té previst reconstruir la seva històrica torratxa, que és 2025. Tot i que les obres havien de començar al gener, s'han endarrerit perquè la feina al taller s'ha allargat. Malgrat que inicialment es va anunciar que estaria llesta per Setmana Santa o per Sant Pere, la reconstrucció serà una realitat abans de que acabi l'any. D'altra banda, la Casa Navàs ha superat els 50.000 visitants anuals, assolint gairebé les 51.000 visites al 2024. Això suposa un increment de 3.000 persones respecte a l'any anterior. L'interès internacional també ha crescut amb un 26% de visitants provinents de països com França, Alemanya i els Països Baixos. A més de les clàssiques visites guiades, enguany han destacat la novetat de la visita d'indrets amagats, que permet descobrir espais fins ara inaccessibles. També s'ha consolidat el projecte educatiu iniciat el 2022, que apropa el modernisme a centenars d'infants mitjançant tallers i experiències didàctiques.
Gràcies, Laura. No marxis massa lluny perquè seguim a Reus, on el nou auditori de la Diputació es vol situar al centre de la ciutat.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha explicat que aquest equipament podria tenir una inversió des de gairebé uns 5 milions d'euros. Ens ho explica un altre cop des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
La Diputació de Tarragona va anunciar el passat dimecres la construcció d'un nou auditori d'abast territorial a Reus amb l'objectiu de donar resposta a la manca d'espais per atreure concerts de gran format i prestar servei a les necessitats del Conservatori de Reus i de les orquestres del territori. Tot i que encara no s'ha determinat l'emplaçament exacte, la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, ha explicat al programa Reus de Cara de la nova ràdio de Reus que la seva ubicació hauria de ser cèntrica.
Com a presidenta el que veig és que ha de ser en un radi pròxim al conservatori i a l'escola, i un radi pròxim, a veure, no em facis dir tampoc metros ni quilòmetres, però vull dir, hauria de poder ser cèntric en la mesura del possible, i si no és possible una mica menys cèntric, però hem de tenir un auditori i l'hem de tenir a Reus.
Segons la presidenta, el projecte tindrà un pressupost entre 4 i 5 milions d'euros. Encara que es desconeix el calendari, la intenció és posar-lo en marxa a curt termini.
Moltes gràcies, Laura. I acabem una última iniciativa de Reus, on s'ha impulsat una campanya per fomentar el pagament en efectiu als comerços.
Actualment formen part de la iniciativa una quinzena d'establiments amb l'esperança que s'hi sumen més. És una crònica de la nova ràdio de Reus, de Laura Navarro.
L'ecosistema cooperatiu de Reus, la Bresca, ha impulsat una campanya per promoure el pagament en efectiu per tal de potenciar el comerç local. Aquesta proposta va sorgir a principis de desembre, quan es van debatre estratègies per enfortir els negocis de proximitat. Malgrat que el pagament amb targeta és cada cop més habitual, sobretot entre els joves, els promotors d'aquesta iniciativa volen conscienciar la població sobre les seves conseqüències. Argumenten que pagar en efectiu permet mantenir una relació més directa entre el comerciant i client, alhora que es redueix la dependència dels bancs i protegeix la privacitat de les transaccions. Escoltem a Vicky Latorre de la Bresca.
Ja et dic, des de la Covid tothom paga amb targeta, si és que al final pagar amb targeta és molt còmode. Sí, jo entenc, sí, jo sóc la primera, però al final és ser conscient de què implica pagar amb targeta. D'entrada perds la privacitat.
Al febrer es realitzarà una reunió de valoració entre la quinzena d'establiments adherits per decidir els propers passos d'aquesta iniciativa. La Bresca manté la proposta oberta a tots els comerços interessats a sumar-s'hi.
Gràcies, Laura. Ara ens desplacem fins a Tarragona, on l'empresa municipal de transports començarà el pròxim dilluns a transformar diverses places d'aparcament de zona taronja i blava en zona verda als sectors Francolí i Nord. En total canviaran 151 places. Els treballs es preveu que finalitzin el 14 de febrer, sempre en funció de les condicions meteorològiques.
L'objectiu, segons l'EMT, és facilitar l'estacionament als residents d'aquestes zones. Les places d'aparcament dels carrers Josep Maria Vives i Sales i Arquebisbe Ramon Torroella, ubicats en l'entorn de l'Hospital Joan 21, que actualment són de zona taronja, passaran a ser de zona verda. En total, es transformaran 109 places d'aparcament en aquesta zona i està previst que els treballs es duguin al llarg de la setmana vinent. La setmana següent, entre el 10 i el 14 de febrer, es canviaran 42 places d'aparcament de l'Avinguda Catalunya entre el carrer Rovira i Virgili i el camí 4 Garrofers, que actualment són de zona blava i passaran també a ser de zona verda.
Seguim a Tarragona, on la Marina Porta Raco espera enllestir les obres de les noves oficines el mes de maig.
Les actuacions van arrencar el mes de novembre amb l'objectiu de traslladar-hi les oficines que s'ubiquen al Tinglado 3 des de l'any 2003. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Les obres del que seran les noves oficines de la Marina Port Tàrraco avancen i s'espera que finalitzin el mes de maig. Les actuacions van arrencar el novembre amb l'objectiu de traslladar-hi les oficines que s'ubiquen al Tinglado 3 des de l'any 2003. Quan les obres estiguin enllestides, el trasllat serà immediat. S'està rehabilitant l'edifici aduaner afegit des de l'estiu passat en la concessió de la Marina i construint-ne un de nou al costat, que serà una mena de tinglado adossat. D'aquesta manera, les noves oficines de la Marina estaran ubicades davant de les escales reials a l'inici del moll de costa i quedaran integrades dins l'espai de la concessió de la mateixa Marina. El pressupost total de l'actuació és de 648.000 euros. A més, el trasllat de les oficines permetrà alliberar el Tinglado 3 i que el port pugui recuperar-lo com a espai sociocultural després de més de 20 anys, tal com explica Marc Colls, director general de la Marina Port Tàrraco.
El Tinglado, diguéssim, l'ocupació de les oficines de la Marina del Tinglado és una concessió a part de la Marina, diguéssim, i llavors el Tinglado torna, diguéssim, a quedar lliure i l'activitat portuària entenc que la intenció és revertir-ho en usos diguéssim, públics dintre del context de Port Ciutat com el resta dels espais dels tinglados.
Si el trasllat es confirma, durant el mes de maig el port podrà organitzar activitats al Tinglado 3 a partir d'aquest mateix estiu.
Moltes gràcies, Adrià, per la crònica des de Tarragona. Ara ens desplacem a Montblanc, que rep una subvenció de 40.000 euros per gestionar les colònies felines.
L'objectiu de l'Ajuntament és poder esterilitzar més de 400 gats que viuen al carrer. És una crònica de Gemma Bufies des de Ràdio Montblanc.
Aquesta subvenció, atorgada pel Ministeri de Drets Socials, permetrà l'esterilització de prop de 400 gats que viuen al carrer. D'aquesta manera, l'Ajuntament assegura que complirà amb la normativa animal i controlarà les colònies de gats que han crescut molt en els darrers anys. Gerard Ferrer és regidor de Salut Pública.
Ha augmentat molt, en total podem estar parlant de 500 gats ferals, doncs que cada any doncs tenen un parell de cries i cada gata pot fer entre 7 i 8 gats petits, no? I això és un problema i gràcies a tota aquesta gent que en té cura doncs, i s'esterilitza, estem intentant posar una mica el fre, ja que la normativa animal de la gestió dels animals també ha canviat i s'ha posat molt més dura en aquest sentit, inclús passant-nos les responsabilitats a l'Ajuntament de Montblanc.
L'Ajuntament farà aquesta tasca de la mà dels voluntaris de l'associació Montblanc Gat i Gos i també amb els veterinaris del municipi, que s'han posat d'acord per poder esterilitzar els animals amb els mateixos criteris. Montblanc és l'únic municipi de la comarca que ha aconseguit aquesta subvenció.
Som-hi ara amb la informació esportiva. Què destaquem al Reus Deportiu Virgínia, que s'encalla contra el Barcelos i es complica la classificació europea.
Un enganyós 0-4 complica la classificació dels reusencs per a la següent fase de la Champions. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Reus Deportiu Virgínia es va caure per 0-4 contra el Barcelos. Els roig i negres van començar amb intensitat i van fregar el gol als primers segons, però un gol matiner de Miguel Rocha va posar els portuguesos per davant. Malgrat el domini local i les nombroses ocasions, la gran actuació del porter Condi Acevedo va impedir l'empat. A la segona meitat, el Reus va seguir insistint, però sense encert. A 9 minuts del final, Oliveira va fer el 0-2 en una contra i ja la desesperada Manrubia i Rampulla van sentenciar el partit. La derrota impedeix els de Jordi García aprofitar l'empat entre el Barça i el Porto i complica la classificació pels quarts de final. Escoltem a Jordi García, entrenador del Reus Deportiu Virgínies.
Molt injust per l'esforç que han fet els meus jugadors. Sabíem que ens enfrontàvem a un equip d'experiència i sap jugar fora de casa. Tot i així, jo crec que l'equip ha lluitat, ha treballat, ha tingut ocasions, ha sigut agressiu.
Tot i això, el Reus segueix quart i depèn de si mateix. Per assegurar-se el bitllet, haurà de guanyar els dos partits que li queden a casa contra el Saint Omer i el Noia. La primera cita serà dijous vinent al Palau d'Esports, però abans, diumenge, els roig i negres visitaran l'Alpicat en una nova jornada de l'Hockey Lliga.
Gràcies, Laura, per la crònica. Ara passem al Nàstic, que torna a Balaidós buscant la millor versió a domicili.
Els gallecs estan a 5 punts del Nàstic, però amb un partit menys disputat. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
El Nàstic de Tarragona visita aquest dissabte el Celta Fortuna a Vigo, a Balaïdos. Els grana volen aconseguir 3 punts que compensin els dos que no van poder sumar la darrera jornada a casa davant el cué del grup, la Morevieta. És un repte important pels tarragonins, ja que el Celta Fortuna es convertiria en un rival directe si s'endú la victòria. Els gallecs estan a 5 punts del Nàstic, però amb un partit menys disputat. En canvi, si els de Dani Vidal s'imposen, aconseguirien agafar distància i podrien escalar alguna posició en les places de promoció d'ascens. L'equip va fer un bon partit a Sant Sebastià i vol continuar evolucionant la seva versió fora de casa, on no guanya des del 24 de novembre. desembre. Tindrà ara dues oportunitats consecutives a domicili davant dos filials. El tècnic grana destaca la complexitat del partit a Vigo.
Sí, ens enfrontem en un bon camp a un bon rival que ens ficarà les coses molt difícils. Porten 6 victòries consecutives a Balaïdos perquè el partit que van perdre el van jugar a Barreiro i això marca la dificultat del partit, però anem amb moltes ganes i amb les idees clares per fer un bon partit i anar pels 3 punts.
Dani Vidal tindrà la baixa pel partit d'Òscar Sanz, que es va lesionar en el partit de dimecres de Copa Catalunya davant l'Andorra. El duel a Vigo es jugarà dissabte a les 4 de la tarda a Balaïdos, on el Nàstic va perdre la final del play-off d'ascens fa 3 temporades davant el Villarreal B.
Gràcies, Adrià, per aquesta crònica. I parlem ara del CBT, que viatja a Godella amb l'objectiu de donar la cara en una pista complicada.
Compromís exigent pels tarragonins que continuen sent coers de la classificació. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
El Club Bàsquet Tarragona torna a la competició aquest dissabte després d'un cap de setmana de descans a la segona FEB. Els del Serrallo visiten la pista de l'Horta Godella, el filial del València. Compromís exigent pels tarragonins que continuen sent coers de la classificació amb un balanç d'una sola victòria i 14 derrotes. L'Horta Godella és cinquè amb 9 victòries en el global i està tan sols un triomf de la tercera plaça. L'entrenador del CBT, Toni Larramona, parla del nivell del rival i destaca la necessitat que el seu equip eviti les desconnexions que els estan impedint competir.
Godella és un equip que combina joventut, talent i un joc molt físic. Té 3-4 jugadors que són molt dominadors de la Lliga, com poden ser Copes, Iglesias, Mari o Cepina. Tot i això, nosaltres afrontem el partit de dissabte amb la idea de ser competitius als 40 minuts, evitar les desconnexions que hem patit en moments puntuals d'aquests últims 3 partits i ens han fet que no poguéssim lluitar per la victòria.
El tècnic no podrà comptar amb AJ Plitzbate, lesionat en el darrer duel a casa davant el Prat, mentre que serà dubte Bowen Gidjol, que podria reaparèixer després d'un parell de mesos fora de les pistes. El duel es disputarà el dissabte a 2:45 de la tarda al pavelló municipal de Godella.
I acabarem amb un últim punt breu esportiu, i és que coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer, els principals clubs esportius de la demarcació portaran un braçalet de color verd com a símbol d'esperança i de lluita contra el càncer. A través d'aquesta iniciativa que es diu Braçalets de l'Esperança, l'associació vol donar continuïtat i visibilitat també en aquesta malaltia, i és per això que també s'uneix de manera transversal en els diferents equips de la demarcació. Doncs amb això acabarem aquest informatiu de Carrer Major, i també aquesta setmana tornarem dilluns, com sempre, amb més actualitat, amb més entreteniment i també amb tot el que ha passat al territori. Que passin un molt bon cap de setmana. Adeu!